Salut i benestar, un espai on l'equip de la Farmàcia Barcelona 10 de Constantí ens aporta informació i ens dona consells de salut.
I obrim avui una nova entrega de la secció Salut i Benestar, la secció que de manera periòdica us oferim cada mes en col·laboració amb la farmàcia BCN10 de Constantí. Un cop al mes, el personal de la farmàcia BCN10 ens aporta informació i ens dona consells de salut, ens parla de tractaments i de productes i ens ajuda a respondre a aquelles preguntes més freqüents per tal de millorar la nostra salut i el nostre benestar. Avui ens acompanya la Mònica, la farmacèutica adjunta de la farmàcia BCN10. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, Mònica. Avui ens parlaràs d'alguns dels consells i recomanacions sobre com prendre correctament els medicaments. Avui parlarà la Mònica de ritmes biològics, cronofarmacologia dels medicaments i cronotractaments. Mònica, són conceptes que per alguns poden resultar estranys, però que quan ens expliquis de què va tot plegat, doncs potser ho entendrem una mica millor.
Doncs sí, espero que us agradi. Jo crec que és un tema molt interessant i, a més, en temps de Covid, amb tot el desgavell que portem de ritmes, doncs crec que encara us pot cridar una miqueta més l'atenció. Parlarem del nostre rellotge intern, que està connectat amb els ritmes de la natura i que dirigeix moltes de les funcions i reaccions que es produeixen al nostre organisme. També influeix directament sobre l'efecte que ens produeixen els medicaments que prenem. Penseu que tota la nostra fisiologia i la nostra conducta està determinada per un ritme d'aproximadament 24 hores. N'hi ha altres ritmes, però el que més coneixem és aquest, el que marca les 24 hores, que és el que s'anomena un ritme circadiari. La manifestació més clara del ritme circadiari és l'alternança, doncs, del son i de la vigília, que és el que fa coincidir amb el dia i la nit, respectivament. N'hi ha altres ritmes biològics que es poden valorar, com per exemple els canvis de temperatura corporal, la pressió sanguínia. Aquests ritmes també venen determinats, depèn de l'hora del dia, poden anar variant. El que us volia parlar és l'efecte dels medicaments, que varia, que en molts casos, segons l'hora del dia, en funció dels canvis que experimenta l'organisme. De la mateixa manera, hi ha moltes malalties que també presenten variacions periòdiques cada 24 hores i també ho fan la majoria de paràmetres que s'estudien en les anàlisis clíniques.
Això pel que fa als ritmes, com dius, circadiaris o circadians?
Circadiari serien els ritmes que tenen 24 hores i ritmes circadians n'hi ha d'altres. Mm-hmm. Per exemple, poden ser de més hores o inclús els estacionals. Ens dirigeixen una miqueta les nostres vides sense que ens donem compte, perquè a nivell celular tenim petits rellotges en totes les cèl·lules que venen ja de fa molts milions i milions d'anys, no?, que estan allí posats.
I tot això ens porta, Mònica, a parlar o a conèixer el que és la cronofarmacologia, que és aquest concepte tècnic que ara ens explicaràs en què es basa.
Exactament. La cronofarmacologia, que pot semblar un concepte molt abstracte, estudiaria aquests canvis per tal d'ajudar a millorar el tractament de les malalties i a interpretar correctament les variacions que tenim a l'organisme. I encara que queda molt per descobrir, doncs sí que és un àmbit molt interessant i que cada vegada hi ha més estudis.
Per exemple, pel que fa a la utilitat o a l'aplicació pràctica de la cronofarmacologia, hi ha algun tipus de malalties en què realment s'hagi vist més la incidència o la utilitat de la seva aplicació?
Exactament. Hi ha molta evidència científica en algunes malalties i en d'altres doncs, penso que és la punta de l'iceberg i hi ha moltes coses per descobrir encara, però us parlaré de tot allò que s'ha contrastat científicament, de que el tema de la cronofarmacologia pot tenir un impacte més important. Per exemple, doncs, les malalties cardiovasculars, com la hipertensió, l'infart de miocardi, el que anomenem atac de cor, i l'accident cerebrovascular, que bueno, normalment li diem un atac de feridura o un ictus cerebral. En aquest sentit, la resposta farmacològica d'un medicament, que varia al llarg d'un període de 24 hores, per raons de canvis en la manera que absorbim aquests medicaments, que es va distribuint durant el cos, el metabolisme, l'excreció, pot anar variant, i altres modificacions que es produeixen durant la presa del medicament, doncs pot fer que l'organisme estigui més receptiu a per exemple, a assimilar el medicament en unes hores que en unes altres, o que hi pugui tindre una importància. Ja us aniré detallant una miqueta com s'ha vist que és aquesta importància. Llavors, la cronofarmacologia, la principal aplicació seria la cronoteràpia, no? Que estudiaria el moment més idoni per administrar el medicament per tal d'aconseguir una major eficàcia del tractament amb els mínims efectes adversos.
Parlaves d'aquests diferents tipus de medicaments. Ens pots citar algun exemple de medicaments on siguin aplicables alguns d'aquests criteris?
Sí, ara us parlaré una miqueta dels medicaments que potser molts coneixeu i que s'ha vist doncs, la importància d'aquestes administracions. Per exemple, els medicaments per la hipertensió. Doncs, teniu en compte de que la pressió arterial té dos pics de màxims durant el dia, sobre les 9 del matí i sobre les 6 de la tarda. Llavors, per aquest motiu, els medicaments pel tractament de la hipertensió s'acostumen a prendre a primera hora del matí, però també hi ha molts estudis on s'ha vist la importància d'utilitzar una dosi de reforç a la nit, precisament perquè el fet d'estudiar aquest ritme de la pressió arterial i veure que a última hora de la tarda torna a haver un pic, el fet de reforçar amb una medicació extra durant aquesta hora, s'ha vist que disminueix molt el risc, per exemple, de patir un infart de miocardi a primeres hores del matí. Doncs és una gran aplicació per a aquest tipus de patologies, no? Per exemple, i anant amb un cas molt concret, però perquè pugueu veure-ho amb un exemple més pràctic, tindríem medicaments, per exemple, que s'han dissenyat ja específicament tenint en compte aquests criteris de ritmes i farien, per exemple, que en el seu disseny s'alliberen de manera, per exemple, el clorhidrat de verapamil s'ha convertit en el primer gen cronofarmacològic aprovat amb aquest tipus de disseny que permet l'administració nocturna però retrasa l'alliberació del medicament fins a 4 a 6 hores més tard. I això proporciona majors concentracions del medicament en sang durant les primeres hores del matí, que justament és el moment del dia on s'incrementen els nivells de pressió arterial. No és l'únic sistema d'alliberació cronofarmacològica, ni en d'altres, però perquè veieu una miqueta que doncs, té un gran camp d'aplicació. Altres medicaments, per exemple, els medicaments per l'al·lèrgia, els símptomes de la rinitis al·lèrgica, doncs, els estornuts, la congestió, el picó nasal, el goteig, normalment són més intensos a primeres hores del dia. Així doncs, també podem recomanar administrar la medicació de cara a la tarda o la nit perquè aquestes primeres hores doncs, estiguin més cobertes pel medicament. Altres medicaments, molt coneguts segurament per tots, la famosa cortisona. Doncs penseu que la cortisona, la resposta de l'organisme a l'administració d'aquest medicament és millor al matí, perquè hi ha una major absorció matinal i també és quan hi ha més fabricació i secreció de cortisol de manera natural, amb la qual cosa aconseguim tindre menys probabilitat d'efectes adversos i minimitzem l'alteració de la funció de les nostres glàndules pròpies. La cortisona, doncs, si podeu, sempre al matí després d'esmorzar. Altres medicaments. Medicaments per l'artritis. L'artritis reumatoide, que és una malaltia que dona símptomes de rigidesa, de dolor, d'inflamació d'articulacions. Normalment aquesta malaltia sempre empitjora al matí. O sigui, és una malaltia que segueix aquest ritme circadià. Empitjora al matí i durant el dia va millorant a poc a poc. Doncs donem los antiinflamatoris d'acord amb el moment en el qual el dolor és més intens, normalment al matí, i així aconseguirem màxim efecte analgèsic i antiinflamatori. Pot haver altres malalties, com per exemple l'artrosis, on els dolors és més a la tarda, doncs recomanem prendre antiinflamatoris a última hora de la tarda. L'asma. L'asma també és una malaltia que s'ha vist que té un patró de tipus circadià. Doncs els atacs d'asma apareixen més freqüentment a la nit. Així doncs, recomanem prendre la medicació de cara a la tarda-nit per tindre major benefici. Medicaments pel colesterol, que crec que moltíssima població pren medicament pel colesterol. És molt conegut i aquí sí que s'aplica, vaja, jo quasi sempre veig les pautes mèdiques amb aquest tipus de pauta i si no es comenta i sempre s'acaben canviant, precisament per beneficiar-se de les avantatges d'administrar el medicament alhora que més beneficis pot tindre pel pacient. La síntesi de colesterol, o sigui, el fetge fabrica colesterol de manera natural, seria entre les 10 de la nit i les 2 de la matinada. D'aquesta manera, les persones que han de prendre la medicació sempre és millor que se li doni per la nit, perquè la nit és quan bloquejarem aquesta síntesi pròpia de colesterol. D'acord? I també us volia comentar, encara que són medicaments molt més específics, que nosaltres a la farmàcia veiem poc, però que sé que a nivell hospitalari s'utilitzen a vegades també amb criteris d'administració, tenint en compte aquests ritmes, que són els medicaments antitumorals, els medicaments pel càncer. No són tots, però sí que n'hi ha alguns que tenen una evidència molt clara de que canviant la dosis, amb la mateixa dosis, canviant l'hora d'administració, podem millorar o empitjorar molt els símptomes. Llavors, és important que si, quan s'utilitzen aquests fàrmacs que són molt tòxics, optimitzar l'efecte del medicament i minimitzar la toxicitat. Penseu que el ronyó i el fetge són dos òrgans que sí que tenen un ritme circadiari molt marcat. Funcionen a més rendiment o menys rendiment, depèn de l'hora del dia. Per tant, això s'ha de tenir en compte. En el cas dels medicaments citostàtics, la toxicitat de la quimioteràpia depèn del moment en què s'administri. Si es fa en un moment en què els medicaments s'eliminen més ràpid de l'organisme, hi haurà menys efectes secundaris. Per exemple, tenim un medicament molt antic i conegut, que és el cisplatí, que encara s'utilitza i que s'ha demostrat que té un millor perfil de seguretat quan s'administra al final del dia.
Que és molt interessant perquè hem parlat de medicaments determinats que s'apliquen a determinades patologies o malalties, però ja per anar acabant, Mònica, també m'agradaria que plantegessis una reflexió sobre com poden afectar, no, els hàbits de vida, els nostres hàbits de vida, en els ritmes biològics i també, doncs, en definitiva, la nostra salut.
Sí, mira, jo quan vaig plantejar de fer aquesta xerrada, una miqueta sempre m'agrada buscar algun tema que cregui que pot ser d'actualitat. I amb tot això de la Covid, doncs hem alterat moltes coses de les nostres vides i crec que això tindrà un gran impacte per la salut. I llavors us he volgut plantejar, doncs, una miqueta una exposició de lo que eren els ritmes i els medicaments que s'utilitzaven també d'aquesta manera, per també que vosaltres pugueu pensar què és el que podeu fer per millorar la vostra salut i minimitzar una miqueta l'impacte que pugui tindre tots els confinaments i tot l'aïllament tant social com ambiental que a què ens aboca la Covid. I bueno, us explico una miqueta. Actualment penseu que no tenim cap eina per reparar la maquinària molecular i celular del rellotge biològic, que és un rellotge que tenim perquè la natura doncs, ens ha vist que, no, que durant la nostra evolució doncs, ha fet que estiguem més ben preparats per la manera que tenim de viure, però no la manera que tenim de viure d'ara, sinó la que tindríem de viure d'una manera més natural. Llavors, podem adoptar hàbits saludables per no espatllar-ho, perquè arreglar-ho és complicat. I és especialment important ara pel tema de l'aïllament, la falta de, a vegades, de llum. No té precedents aquesta situació que hem tingut i segur que donarà molt de parlar a nivell d'impacte sobre la salut. Tenim, per poder regular-nos, el cicle de llum i foscor és el principal sincronitzador. Llavors, evitem dispositius electrònics, mòbils, tablets, que emeten llum en hores de la nit per no alterar els nostres patrons naturals. Penseu que aquests aparells afecten a la secreció de melatonina i empitjoren malalties com la depressió, l'Alzheimer, a banda de l'insomni i l'envelliment prematur. I també penseu, per exemple, que aquesta substància que és la melatonina que tenim de manera natural al nostre organisme també s'ha valorat i de fet s'administra de manera externa perquè és una hormona que és protectora d'aquest estrès oxidatiu, és un gran antioxidant i també té un paper molt important com a senyal de sincronització nocturna. S'ha utilitzat en jet lag, en insomni i també sembla inclús que podria tenir un efecte protector davant del Covid. Altres coses que podem fer per a sincronitzar-nos una miqueta amb el nostre estat natural, pues, horaris regulars, sobretot a les menjades, que també s'ha vist que tenen un efecte beneficiós en els nostres rellotges biològics. Penseu que l'alteració d'aquests patrons també s'ha vist que afecta l'estat metabòlic, que afavoreix la inflamació, l'obesitat, el síndrome metabòlic i la mort prematura. El missatge d'avui, doncs, és que preservem i cuidem allò que la natura ens ha donat, perquè quan es desgavella ens hi va la salut. I, bueno, un missatge positiu. Doncs aviat començarà la primavera, a començar a créixer el dia, hi ha més llum, gaudim de la llum natural i descansarem molt millor i la salut ens ho agrairà.
Doncs sempre és interessant, eh? Acabar amb un missatge positiu, un missatge esperançador, que s'acosta la primavera i com diu la Mònica, doncs gaudirem de més hores de llum natural amb tot el que ens ha explicat avui, tot el que això comporta també a nivell de ritmes biològics. Crec que un tema molt interessant el que avui ens ha plantejat la Mònica amb tot això de com s'han de prendre correctament els medicaments i quines són les franges o els moments del dia en què és més convenient prendre segons quin tipus de medicament. Mònica, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Bueno, que per totes les consultes que tingueu, ja sabeu que ens podeu trobar a la farmàcia i poden ser consultes sobre medicaments o sobre hàbits de vida que estem per ajudar-vos.
Doncs ja ho sabeu, a la farmàcia BCN10 de Constantí, tant la Mònica com qualsevol de la resta de companyes us atendran per aportar qualsevol tipus de consell i de preguntes sobre la nostra salut i el nostre benestar. Avui, com dèiem, ens ha acompanyat la Mònica, la farmacèutica adjunta de la farmàcia BCN10. Mònica, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins la propera. Que vagi molt bé.
Adéu.